Radio Astel. Crims. O gairebé.
Com cada dimarts ens acompanya en aquesta secció de crims o gairebé la doctora en psicologia i criminologia, la doctora Rosa Vinyes. Doctora Vinyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens portes a un cas d'homicidi domèstic, de fet una temptativa d'homicidi domèstic, amb nom propi, Carmen Jiménez.
Sí, és una notícia que ha estat al voltant de molts mitjans de comunicació últimament. I malgrat que no és un crim provat perquè el seu agressor... Això tenim la narrativa d'ella. Sí. Ella, perquè ens posem en contacte, és l'actual campiona d'Espanya d'atletisme adaptat. I ella explica com va arribar a tenir la lesió que li fa que sigui d'atletisme adaptat perquè és paraplègica. Sí. I va explicar que va ser la seva exparella que la va llançar des d'un tercer pis.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I va aconseguir sobreviure,
Va aconseguir sobreviure, però va quedar paralítica.
Vaja. Anem als fets. Uns fets, però, que com deies, Rosa, ens narra la Carme. I, per tant, tenim la seva única versió, això cal dir-ho.
Sí, tenim només la seva única versió perquè el seu presumpte agressor mai va ser condemnat. De fet, van deixar de perseguir el cas per falta de proves legalment. Per això el que tenim és la narració d'ella. Però jo crec que, malgrat només tenim la narració d'ella, aquest és una narració que ressona amb moltes dones que són víctimes d'abusos de les seves parelles i jo crec que tenim que dedicar-li un espai i reconèixer quina és la seva realitat.
I tant. Coneguem doncs el cas avui de Carmen Jiménez. Són uns fets, doctora Vinyes, que passa l'any 2010,
Sí, ella narra que aquests fets van passar cap al 2010. Ens dona una mica de context. Deia que ella havia tingut, quan tenia 29 anys, havia tingut una parella des de feia uns 10 anys, però que la cosa no funcionava i van deixar-ho estar. Llavors, al cap de molt poc temps, potser dies, va conèixer aquesta nova parella i van començar una relació. Aquesta relació, des del principi, era disfuncional, però no obertament violenta, és a dir, ell no la respectava i no la tractava massa bé i ella s'angoixava molt i es deprimia molt per aquest fet. Quin era aquesta falta de respecte? Quan tenim situacions d'abusos que comencen així, el que cal entendre és que no són dinàmiques que són obertament intimidatòries o violentes al principi, sinó que el que són és el producte d'un miler de petits fets que el que van fent és, d'alguna manera, destrossar l'autonomia que té l'altra persona, la seva autoestima i la seva capacitat de resistir la pressió de l'abusador.
Per tant, és un procés, Sol començar a poc, aquest procés.
Hi ha moltes vies pel maltractament. Hi han vies de maltractament que potser comencen amb abusos físics directament. Però el que vegem, la gran majoria, és que no tenen aquest començament tan sumament violent d'entrada, sinó que són processos del que diem que es diu control coercitiu, que és minar l'autoestima i sobretot l'autonomia de l'altra persona perquè es submeti a l'agressor.
De seguida analitzarem el paper de l'agressor, en aquest cas. Seguim amb els fets que narra, però, Carmen Jiménez en el seu cas.
Bueno, ella va començar a dir que aquesta persona la controlava, controlava el que demanava, per exemple, als bars. Si ella se sentia angoixada per la falta de respecte i l'humiliació contínua, no la deixava anar a tractament o no li deixava seguir el tractament que li havien recomanat.
Per tant, maltractament psicològic, entenc?
Sí, va començar amb una mena de maltractament psicològic, que és com comencen generalment les dinàmiques de control coercitiu. I, a més, quan ella s'intentava dir, o quan intentava resistir i dir i contradir el que ell està dient, per exemple, no he demanat una cervesa, he demanat una Coca-Cola. Ell negava la seva realitat. Li deia, tu què sabràs? Tu què sabràs del que vols? No entens res. O aquestes coses t'ho imagines. El que comúment ho diem el fer llum de gas.
Això, però, hi ha un dia que es dispara.
Això un dia es dispara, això va pujant. de to. Fins i tot tenim algunes narracions que diuen que va patir abusos físics, la va agafar del coll, li feia cops, i això va anar empitjorant. Per fora era la típica persona aduladora que deixava molt bé la seva parella, però dintre la casa cada cop era més violent. Fins que un dia, el que tu ben dius, la cosa va esclatar. I això va ser uns 3 mesos després, aproximadament, de que comencessin a sortir, molt poc després.
Ens situem al dia 11 de març de 2010. Què passa l'11 de març del 2010, doctora?
Pues com tantes altres nits, la Carme va explicar que van tenir una discussió al domicili familiar. Uh-huh. I ara mateix el que diu ella és que no recorda ben bé per què era, perquè les discussions eren constants. El que sí va recordar és que aquella nit va estar particularment atemorida perquè ell va començar a cridar i a trencar tot el que trobava al domicili familiar. I això la va espantar moltíssim. Per aquesta por, el que va fer és va anar-se a la seva habitació tremolant corrents i va trucar a la seva tieta per dir-li que estava en una situació de perill. Llavors, clar, la tieta, com ja coneixia, i l'entorn familiar d'ella ja coneixia quins eren els fets, es va presentar al domicili familiar i va confrontar l'agressor. Uh-huh. I l'agressor, aparentment, davant d'una tercera persona, es va calmar. Llavors, com la cosa va baixar de to, la Carme li va dir a la seva tieta: "Vés-te'n a casa, no cal que et quedis aquesta nit", malgrat que la tieta no volia, perquè la tieta no se'n refiava massa de que l'agressor es comportés després que ella se n'anés, cosa que és bastant freqüent. Aquella nit no va passar res, es van anar adormits, però el dia següent, quan la Carme es va aixecar i va veure la cara de la seva parella, va sentir moltíssima por, perquè el va veure furiós. Uh-huh. Va veure una mirada completament d'ira i va adonar-se que, efectivament, el perill no... Encara ja era una situació de perill. I va marxar corrents a tancar-se amb el bany perquè la parella no l'agafés. La parella, de fet, la va perseguir, va intentar entrar al bany, però no va poder. Uh-huh. El que va fer la Carme allà és, fruit de la por, es va quedar allà tancada, el màxim possible, desitjant que ell se'ns marxés a la feina com feia cada dia. Però ell no va fer així. Va fer veure que marxava, va obrir la porta de casa, va cridar l'ascensor, va fer veure que marxava, però en realitat el que va fer és romandre dintre del domicili. I quan ella, després de temps, va obrir la porta, es va trobar amb ell. Uh-huh. Ella es va espantar moltíssim. Ell va començar a cridar, a dir-li: "Que et penses que no tinc que marxar a treballar?" La va portar a la terrassa de dalt i la va llançar 3 pisos cap avall, per la terrassa.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. A tot això, entenc que els veïns van veure alguna cosa de tots els fets?
Els veïns... No queda clar el que la gent va veure o no. Jo crec que és part de les faltes de proves, potser són els testimonis. Però el que sí que narra la Carme és que ella va perdre la consciència. Els veïns van sentir el soroll i van baixar i la van veure al carrer tirada. I el que un li va narrar amb ella va ser que van sentir-lo amb ell, a l'agressor, dient: "Ups, se m'ha escapat de les mans".
Déu-n'hi-do.
Llavors la van portar a l'hospital, però es veu que la policia ni va anar a l'hospital, ni va anar al lloc dels fets, ni van investigar què va passar, i va tenir que ser ella, després de la recuperació, segons diu, que va tenir que anar a denunciar els fets.
Aquest és el cas. Anem a fer-li preguntes a la doctora sobre aquest i altres casos en temptatives d'homicidi que sol passar amb violència domèstica. Doctora, ens explicava com comença l'agressor a agredir a la seva víctima, en aquest cas la seva dona. Hi ha patrons de conducta establerts en aquests casos? És a dir, tots els agressors amb violència masclista comencen actuant igual fins que acaben en major o menor mesura?
Jo no diria tant patrons conductuals o que segueixen unes mateixes conductes o un mateix camí cap a la violència. Jo el que diria és que hi ha, d'alguna forma, unes dinàmiques que són comuns i que veiem que és diferent. Perquè realment la composició conductual que podem veure és molt diferent. Per exemple, en aquest cas que narra la Carme, El que la Carme narra són conductes al principi d'adulació, de manipulació, de xantatge emocional, que es tornen cada cop més humiliants, intimidatòries i fins i tot físiques. Uh-huh. Hi havia un control del que feia, però ella estava tan atarida que el que feia el que li deia. Hi ha unes altres persones que potser no compleixen tant i llavors l'agressor comença a utilitzar conductes de vigilància, d'assetjament, mm-hmm. per comprovar si la persona fa o no el que ell vol. Quan no ho fa, és llavors quan pot aparèixer la violència física. És una violència per fer a l'altra persona complir amb el que l'agressor vol i, per una altra banda, també fer-la més allò sumissa i allò tenir molta més por del que ell pugui fer, i amb això aconsegueixes el control total d'aquella persona. Són dinàmiques centrades en el control. És com si tu fessis una teranyina on tens amb una persona atrapada i aquella teranyina tu utilitzes els materials que necessitis per la teranyina. Pot ser la manipulació, la coacció, el xantatge emocional potser serveixen, però hi ha altres casos on necessites de la intimidació, la violència física i l'assetjament per aconseguir-ho. Però la finalitat és tenir aquella persona atrapada a la teranyina i sense autonomia.
Anem a la pregunta que li faig sempre a la doctora en qualsevol cas de crims o gairebé, o les qüestions que ens porta cada setmana la doctora Rosa Vinyes, especialitzada en psicologia i en criminologia. Doctora, què porta una persona a fer això? Què porta a un home a maltractar la seva parella?
És interessant i n'hi ha moltes teories. Principalment el que veiem amb el cos de la activitat científica és que hi ha dues línies. Una que és més antiga, amb la qual no comparteixo, que és que la violència domèstica sorgeix de relacions conflictives i disfuncionals on la violència és pràcticament simètrica, que això són els antics estudis de la violència familiar. No els comparteixo perquè tenen molts defectes metodològics que després han provat ser bastant erronis. Les teories més actuals són aquelles que venen dels moviments feministes que van començar cap als 60-70 i es van desenvolupar més enllà, que són més sofisticats, que estableixen que ve per una situació de control patriarcal, fonamentalment. I, per una altra banda, la por a l'abandonament o a sentir-se rebutjat per la parella. Són els dos grans factors que veiem. Un, la necessitat de controlar, la necessitat de dominar la parella, la necessitat de tenir el poder sobre la relació i establir els rols que un i l'altre han de seguir. I l'altre, per una altra part, és la por a l'abandonament, el rebuig.
Clar, si parlem de control, doctora, jo ja sé que ara frivolitzaré una mica. I poso un context que jo no hi entenc gens de tots aquests temes, i és per això que portem a la doctora Vinyes cada setmana a la caravana per tractar casos com aquest. Jo entenc que si en definitiva estem parlant de voler una possessió de control absoluta, si... remarco, jo ja sé que estic frivolitzant. Si un home potencialment perillós en casos com aquest va a teràpia i se li fa teràpia sobre aquest tipus de control, no arribarà fins a aquests extrems. Entenc.
De fet, n'hi ha tractaments que es basen sobre això. Sobretot als Estats Units, aquí també els podem veure a les presons. De fet, treballen sobre un model que es diu el Power Wheel, que és un model de power and control, o sigui, poder i control, i que tracten aquests aspectes. Jo crec que és un tipus d'educació que té que ser amb múltiples vertents. Té que ser, per una part, la necessitat de control sobre la parella, les actituds que tenen sobre les dones, la pròpia autoestima, la pròpia capacitat de gestionar l'estrès. Veiem una de les coses que estem veient més, que això parlo ara d'investigacions que ha fet recentment el Ministeri de l'Interior aquests últims 5 anys. Estan sortint que aquests casos d'homicidi domèstic n'hi ha molt d'estressors de nivell vital, pèrdues de feina, econòmicament patint molt. O sigui, són situacions on les persones estan en situacions extremes. Si tu fas una teràpia que el que fa és adreçar aquests múltiples factors que hem dit, Llavors el risc generalment decreix, generalment, no amb tots. Pots tenir un tipus d'agressor una mica més antisocial o amb trets psicopàtics i això pot ser diferent.
Parlàvem, doctora, del perfil de l'agressor. Parlem també del perfil de la víctima. En aquest cas, la mateixa víctima, l'atleta paralímpica Carmen Jiménez, explicava que l'11 de març del 2010, és a dir, el dia que es desencadenava aquesta discussió que va acabar de forma tràgica, no recordava ni per què era la discussió. Això sol ser típic a les víctimes de violència domèstica?
No sé si típic. El que passa és que aquí tenim que tenir en compte que hi ha una... I això ara em poso una mica al barret clínic. Uh-huh. Quan hi ha en situació on perds el coneixement, generalment tens una mica el que es diu amnèsia. Vareix amnèsia és amnèsia que generalment pot abarcar els períodes d'abans que perdessis el coneixement. Llavors, en aquest cas, no sé, posant-me el barret clínic, tinc que dir que no sé si és que no ho recorden o que en aquest cas hi ha una pèrdua de coneixement i, per tant, els records que hi ha abans de perdre el coneixement o de fer-se un cop al cap no es recorden perquè neurològicament no es recorden en una situació d'aquests. Però generalment, si no, les entrevistes que he tingut jo amb víctimes de violència domèstica molt severa i que he entrevistat al Bronx quan estava a Nova York, sí que em podien descriure clarament els antecedents i quin pensaven que era el motiu. Generalment, les víctimes de violència domèstica tenen una percepció molt clara i acurada del risc que corren, de si poden morir i, generalment, què és el que serà el detonant d'això.
Dit això, la Carmen una vegada es va recuperar, això sí, va quedar en caire de rodes per tota la seva vida sent atleta paralímpica del nivell. La Carmen sí va denunciar, o va intentar-ho, almenys.
Va intentar denunciar. Llavors, ella el que explica és una altra realitat molt tràgica de les víctimes d'aquest país en general i del nostre sistema judicial, i és que, primer, no tenia massa proves, i això passa en casos de violència domèstica, on tenim la víctima, que generalment és l'única prova que tenim. Segon, li van fer, segons ella, una sèrie d'avaluacions psicològiques on van dir que no compleix el perfil de víctima. No hi ha perfils de víctima, això vull recalcar-ho ja. I va dir que el cas no es va perseguir per falta de proves, bàsicament.
Hi ha certes barreres a l'hora de denunciar aquest tipus de casos?
Generalment, sí, hi ha barreres de tot tipus. Hi ha barreres, per exemple, logístiques. Desgraciadament, l'homicidi domèstic està sobrerepresentat amb la població immigrant. Uh-huh. Llavors, podem tenir aquí fins barreres lingüístiques, fins a una falta d'entendiment del que és el nostre sistema de justícia, o inclús una desconfiança amb el propi sistema. Després, hi ha barreres de tipus més emocional, de no voler fer mal a la família, de veure's emocionalment massa atades al que era aquella parella i no voler fer mal a la parella. Hi ha pressions econòmiques. Si denuncio i em quedo sola, econòmicament potser no puc tirar endavant en el cas de segons quines dones. Uh-huh. Llavors hi ha barreres econòmiques. I després hi ha barreres socials. A vegades hi ha comunitats on recórrer a la policia o les autoritats no està ben vist. Però el que vull dir és que no és un procés gens fàcil. Les víctimes tenen moltes barreres, tenen molt pocs serveis i, desgraciadament, la feina de denunciar és una tasca molt difícil i és una decisió molt dura per elles.
I, de fet, doctora, això no acaba aquí, perquè si aconsegueixen les víctimes denunciar el que han patit per part dels seus agressors, les víctimes, a més, tenen dificultats durant tot el procés penal, entenc.
Sí. Sí, i de fet hem estat sentint avui dia, cada dia jo crec que podem sentir notícies de gent que està de víctimes, que estan molt descontentes amb el tracte rebut per tot el sistema de justícia criminal. I aquestes barreres també són múltiples. Primer, el que li va passar a la Carme, el que narra, i és que es va sentir victimitzada per segon cop. Ja només és el fet de que tens que reviure un altre cop un aspecte traumàtic del que et va passar, cosa que no... Que, per cert, psicològicament no va massa bé a les víctimes si no estan en un tractament fer-los recordar, perquè pots fer que la simptomatologia posttraumàtica s'incrementi, per començar. Però després se senten jutjades. senten que és una avaluació de la seva vida, de les seves decisions, i d'alguna forma tenim la creència social de que la gent rep el que es mereix. I, desgraciadament, aquesta creença s'aplica sobre les víctimes més que sobre cap altra persona. I després, que els serveis que donen assistència a les víctimes no estan ben coordinats. Per això, aquests serveis que potser fan informes o que l'estan tractant, que poden documentar lo malament quan ha passat, potser no estan en contacte amb la fiscalia o amb els altres òrgans, i per això aquests delictes costen molt de perseguir i de provar que realment se'ls ha fet un mal.
Deixem fer una mica de mea culpa com a mitjà de comunicació. Per últim, doctora, entenc que en casos mediàtics, com podia ser el de Carmen Jiménez, que ja era prou coneguda, la revictimització de la que parlava és molt més notòria.
Sí, però en aquest cas tenim aquí una diferència, i és que ella està decidint parlar amb els seus... ella ara mateix està decidint parlar d'aquests fets i està decidint d'alguna manera decidir com els vol viure, com es vol viure la seva vida i com superar-ho. Llavors, en aquest sentit, aquest és una mica diferent, però n'hi ha d'altres que realment s'exposa molt la vida de les víctimes.
Dit això, avui sí que volia acabar, doctora, donant dos telèfons importantíssims, com el 016, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, o també la línia d'atenció contra la violència masclista que posa a disposició la Generalitat de forma gratuïta, que és el 900-900-120. 900-900-120. Doctora Vinyes, com sempre, moltíssimes gràcies.
De res.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.